Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a Entre Nosaltres, el vostre espai de converses de tu a tu, així, a Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. Com cada dimarts, vos saluda Xavi Aparici en la direcció i presentació i al control tècnic, fent que tot soni com cal, Vicent Morera. Gràcies de tocar a totes i tots els que esteu al nostre costat, programa rere programa, perquè sou vosaltres que doneu sentit a aquest projecte. Avui arribem al nostre programa número 145 de la nostra trajectòria, amb una d'aquestes converses que ens toquen la fibra professional, en un moment que els mitjans públics valencians travessen aigües tèrboles. Volem parlar amb qui viu la notícia des de dins, amb rigor i honestitat. Tenim el privilegi de conversar amb Alba Requejo, periodista d'Apuntmedia, filla de la primera promoció de la Universitat Pública a València i una veu que molts de vosaltres recordareu perquè va compartir moltes hores de micro amb la nostra companya, Sara García, a les notícies 8 de la vesprada. Alba ens acompanya avui via videoconferència per analitzar la tisorada a la ràdio pública en aquesta temporada 2025-2026. Comencem!
Viu, gaudix, ha arribat l'hora. Entre Nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre Nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Alba, molt bona vesprada i benvinguda a Ràdio Pego. Com estàs? I moltes gràcies.
Moltes gràcies per la invitació. Estem bé, estem bé.
Alba, el primer que tot, Alba, m'agradaria començar viatjant 25 anys enrere. Eres part d'aquella primera promoció de la Universitat Pública del 2000 al 2005. Vas fer els teus estudis de periodisme. Al novembre vau celebrar l'aniversari i senties un orgull de la teua formació. Què queda d'aquell esperit universitari quan t'enfrontes a la situació actual del periodisme en apunt en el 2026?
Doncs mira, jo penso que queda tot, més enllà de la formació, perquè imagina't, jo vaig ser, és de veres allò que dius de l'orgull, jo vaig ser la primera promoció de periodisme de la Universitat Pública en València. Eren uns estudis que fins aquell moment sols es podien fer a través de la privada o te n'havies d'anar de la ciutat, vaja, del País Valencià en realitat, perquè no hi havia estudis de periodisme en cap lloc. I tot i les mancances que vam tindre precisament per ser aquesta primera promoció, perquè eren uns estudis que no estaven assentats, el tema de les pràctiques era molt complicat perquè no hi havia mitjans, perquè a més no ens coneixien les empreses, era molt complicat, però jo crec que queda tot, perquè per a mi era molt important. Jo soc defensora de l'educació pública, també de la sanitat pública, per a mi era molt important poder estudiar en una universitat pública, i crec que les ensenyances pues, tant de la secundària, de l'institut, del col·legi, les ensenyances públiques, penso que ens aporten aprenentatges que van més enllà d'allò acadèmic i que després ens serveixen per a la vida. Jo crec que un poc aquesta manera de tractar de contar les coses des de la perspectiva dels drets humans, de la igualtat, de la justícia social, jo crec que té molt a veure amb el fet d'haver estudiat una carrera en una universitat pública a la qual pues, podem accedir tots i totes en major o menor mesura, saps? I queda tot. Després ja ve doncs, tot el tema de tot allò que aprens fora de l'ensenyament reglat, que això ja és un altre tema. No? Un altre dia o en un altre moment, en un cafè, es pot parlar i segurament no arribarem a massa conclusió de què passa en allò de que estudis superiors s'adapten a la vida real i a lo que les empreses o les carreres demanden. Però bueno, més enllà d'això, jo crec que sí, que el fet d'estar en la pública ha modelat molt la meva manera de fer periodisme.
Parlem de ràdio. Vas treballar amb la nostra periodista de Ràdio Pego, Sara García, les notícies de la nit. Com recordes
això? Amb la meravellosa periodista, Sara García.
Com recordes això, treball de trinxera, i que sense en veure que en aquesta temporada 2025-2026 s'han eliminat pràcticament totes les edicions d'informatius en la ràdio d'Apunt?
Jo tinc una tristesa molt profunda. Mira, amb Sara, no sé si ella ho ha apuntat alguna vegada per allí per Pego, però la veritat és que treballarem amb moltes dificultats en el sentit que la ràdio tenia moltes mancances, però bé, almenys estava. Estàvem ella i jo mà a mà, i pràcticament les dues a soles ens fèiem un informatiu d'una hora i una tertúlia d'una altra hora en la que tractàvem de fer servei públic d'abordar temes que a la gent li interessaven i que als valencians i valencianes es podien interessar. I era... És que parlar al micro i contar les coses és una sensació que jo crec que és difícil de descriure tot el que t'aporta. Ara, jo ara mateixa continuo sent una periodista de ràdio, però soc una periodista de ràdio exiliada. Estic fent tele, estic un informatiu de tele, no té res a veure. No té res a veure. També et dic que trobo a faltar no només redactar en la ràdio, fer les notícies, contar les coses, el llenguatge de la ràdio, sinó a més també, òbviament, trobo a faltar parlar jo. O sigui, parlar les coses de la meva manera, que la meva veu se senta, no? I tractar, bueno, pues això de contar-lo tot de la teua manera, això és quasi és el que més trobo a faltar, perquè això la televisió no ho té. En la televisió fa falta una quantitat ingent de persones per a fer un informatiu que al final compta una sola persona. No sé, és més complicat fer-lo teu, saps? Bueno, a mi és que m'agrada la ràdio, què et vaig fer dir?
A mi m'agradaria, perquè en la temporada anterior li vam fer una entrevista a Sara que ens contara un poc l'experiència, no? D'estar en una ràdio a nivell comunitat, en una ràdio més gran, en una televisió pública, que en una ràdio xicoteta com és Ràdio Pego, és una ràdio local. Com eren les diferències de treball, no? Perquè, clar, en una ràdio local sempre tractes el mateix, no? Les notícies del dia a dia del teu poble. En una ràdio com a Punt Ràdio tocàveu-hi totes les notícies, acostàveu a tots els pobles, i el servei públic que heu donat durant la pandèmia i en la Dana ha sigut impressionant.
Oh, que guai que me digues això. Claro, és diferent. La ràdio, almenys això és el que jo pense, la ràdio, diguem-ne, pública nostra valenciana, la ràdio de Punt, és de veres que et permet apropar-te als pobles com podries fer en una ràdio més o menys local o a la millor més xicoteta, però al mateix temps has de tocar altres temes. Nosaltres parlem igual de Trump i Groenlàndia com parlem de Pedro Sánchez i els presidents i presidentes autonòmics que s'han de reunir per a veure allò del finançament, com parlem de jo que sé, les festes de Benicàssim, que ahir, per dir-te algo, que ahir estaven començant a repartir els números per a fer les famoses paelles, o parlem de la foguera de Canals, o contem que hi ha hagut una onada de robatoris en tal barri d'Alacant. Aleshores, això és de veres que et dona una espècie de polivalència o com una visió de coses que estan passant en pobles que són tan pròxims però al mateix temps estan llunyans, saps? I la veritat és que és interessant perquè és de veres que jo pense que la persona que busca una informació política o social, però més tipus des de Madrid o més tipus nacional o internacional, doncs segurament que a punt no seria el primer lloc on aniria a buscar. Però bueno, són coses que hem de contar perquè la idea és tractar de donar a la societat valenciana com un coneixement mig global d'allò que està passant al seu voltant. I al seu voltant, doncs, en una societat globalitzada com la que tenim, doncs sí, mola i jo crec que és on més sentit té i segurament que serà on més audiències o més resultats aconsegueixen. És important contar el que passa en el poble del costat o en el teu mateix poble, però també és interessant saber un poc en quin context estàs, no? I què està passant a nivell doncs, de País Valencià, d'Espanya. Aleshores, és molt interessant treballar així a nivell informatiu per això, perquè al final has de saber de tot un poc. A mi, que sóc una persona que vaig néixer a València, que sóc molt cosmopolita, però a lo chungo, vull dir-te, molt de ciutat, realment tota l'experiència de Ràdio Nou vaig tindre molt poqueta, no vaig treballar quasi, però vaja, i l'experiència de A Punt, el que m'està donant també és l'oportunitat de conèixer doncs, les coses que passen, les festes, les idiosincràsies d'altres punts del País Valencià. Això està molt guai.
Fins ara, les notícies del matí era un informatiu transversal, s'emetia a la ràdio i a la tele alhora. Tu l'edites, però ara sols es fa per a la tele. Què ha perdut en aquest camí?
Uf, s'ha perdut tot. A veure, el llenguatge és diferent, vull dir, abans, les notícies del matí, jo vaig estar en l'estació del programa i ja va néixer com un programa de ràdio que es veia per la tele. Tu un poc tractaves de mantindre, en certa manera, el llenguatge radiofònic, és a dir, no podies escoltar a Pedro Sánchez, per dir-te alguna cosa, sense dir Pedro Sánchez ha dit tal, sense presentar el tall de veu que anava a vindre, o utilitzaves talls de veu més llarguets, en la televisió és tot com molt ràpid. Un tall de veu de 3 segons, un tall de veu de 2 segons. Però és de veres que se perd moltíssim. A més, no només per el fet de que ja no siga un programa des de la ràdio per a també veure's en la tele, sinó que ha passat a ser directament un programa de televisió, un informatiu de televisió, que se sent per la ràdio. Se sent per la ràdio. Jo, si te soc sincera, no he fet l'exercici de sentir-me-lo, perquè és que me posaria molt trista. Perquè tu no estàs escoltant ràdio, òbviament, però estàs escoltant televisió des d'una ràdio. Però el llenguatge és diferent, el so és diferent, la manera en com te conten les coses. Jo com a editora podria haver pres la decisió de dir, ja que hi ha persones que ens escolten des de la ràdio, alguna, doncs intentar adaptar el llenguatge d'aquest informatiu televisiu a la ràdio en el sentit de no dir com veuen en aquestes imatges, no fer referència a, no sé, així com veuen, en fi, aquest tipus de fórmules tan televisives, no? Però al final vaig decidir que no, que si la direcció de A Punt, el que havia decidit, és que s'anava a fer un programa de televisió i això s'anava a emetre per la ràdio, doncs jo no volia col·laborar en tapar això que per a mi és negativa per a la ràdio. Aleshores, jo ara com ara estic editant i en la part que me toca edito un programa de televisió i no pense en la ràdio perquè pense que no hi ha manera possible de que un programa de televisió que s'emet per la ràdio pugui ser ràdio. Aleshores, bueno, s'ha perdut molt perquè jo pense que la gent, òbviament que n'hi ha gent que veu els informatius de bon matí a casa i les dades d'audiències així ho diuen, però jo crec que el sentit de l'informatiu de la primera hora del dia el té la ràdio, que vas en cotxe al treball, que estàs en l'autobús anant a la facultat i que estàs enganxat a la ràdio i que t'estan contant les notícies. Aleshores, jo crec que du molt i espero que la direcció de A Punt es replanteixi aquestes idees i això jo quan he pogut i he tingut l'ocasió també ho he dit a la mateixa direcció, vull dir que no és una decisió en la que no estic en absolut d'acord i crec que perdem molt. perdem molt. L'entenc, perquè els deberes que treballem, no sé si això s'evidencia des de fora, però els deberes que són molt poqueta gent i que bueno, pues els recursos, sobretot humans, són molt limitats, però crec que és una oportunitat perduda i que no és ràdio. A mi em posa trista. Sí.
Estàs dient, no?, que sou una redacció menuda, que feu molt de malabarisme per poder traure les notícies del matí de dilluns a divendres. Quin és el vostre horari? A quina hora tal s'espera poder començar a treballar?
Ara com ara, te confesso que estem intentant, perquè hem vist que no és sostenible per les nostres vides i la nostra salut mental, i estem buscant alguna fórmula que no sé com quedarà a punt. Però ara com ara, el que hem estat fent és dos editores, entrem a les 3 de la matinada a treballar, per tant, ens alcem cap a les 2 i mitja, en el meu cas 2:40, perquè he vist molt a propet de la tele de Burjassot, aleshores puc permetre-me-ho. Entrem a les 3 de la matinada, solem acabar a les 12, 12 i mitja, però clar, si tu et deixes un informatiu d'un matinal, diguem-ne, intentes deixar-te-lo enllestit per a l'endemà a les 12 del migdia, el que passa és que l'actualitat pel seu camí, aleshores mínim una horeta o depèn del dia dues horetes, per la vesprada ens hem de sentar i un poc veure temes per a l'endemà, actualitzar idees que teníem, pensar que a lo millor havíem pensat en un directe per al SAM des d'ací, però resulta que Julio Iglesias tal i pensem en un altre directe diferent, és a dir, clar, és un programa molt viu que al final té pràcticament tot el dia enganxat. Les dues editores entrem a les 3, perdó, després n'hi ha una tercera editora que entra més tard, que entra a les 6, i la tasca d'ella és un poc tardar llargar per a seguir un poc més l'actualitat, però vaja, molt més tard de les 2. El que passa és que, clar, quan la redacció arriba a les 5 del matí, les dues editores hem hagut ja de fer tota l'escaleta per a que cada redactor sàpiga què ha de fer i de quina manera, què és el que ha de contar, etc. És un programa que la veritat és que, sense menysprear el treball que costen altres edicions informatives, este, una de les dels hàndicaps, diguem-ne, que té, és que estàs tot el dia pringat, perquè has d'estar tot el dia enganxada, perquè des que tu soltes un programa fins a que encetes el programa de l'endemà, l'actualitat ha anat pel seu compte i no pots desenganxar-te a les 12 del migdia i tornar-te a enganxar l'endemà a les 3 del matí. És impossible. Aleshores, bueno, estem buscant fórmules per a tractar de viure millor, de conviure millor amb aquesta feina, la veritat.
Alba, fem la primera paraula musical. Alba, vale. Ens ha demanat una de les cançons que ella va posar durant... O que va arribar a d'ella aquesta versió durant els programes especials de la Dana, al meu país, La pluja de Raimon, per Mireia Vives, Borja Penalba i Ana Zomeño. Per a una editora que ha cobert Dana i Riguades, eixa frase és quasi una sentència, no creus?
Sí que ho és. A més, aquesta cançó... Jo la vaig descobrir tampoc, no? L'havia sentit, però un poc... Tot va vindre perquè quan es va complir el mes de la Dana, o sigui, el 29 de novembre de l'any passat, vam voler fer un programa des de la mateixa zona zero. Jo havia informat, bueno, de fet, el dia, la vesprada de la Dana va sonar-me l'alarma, les alertes en directe en la ràdio, el programa anava de 8 a 9, i per tant va sonar. Va ser una nit molt intensa, vam... rebre telefonades de molta gent demanant auxili, demanant ajuda, gent atrapada en la carretera, bueno, en fi, el que tots sabem que va passar, no? Vam estar fins a altes hores de la matinada rebent totes aquestes telefonades i emetent-les i tractant de, doncs, un poc fer d'altaveu, també fins i tot per a famílies que buscaven algú, pues, hi havia gent que ens contactava, fins i tot per WhatsApp, d'altres programes que tenen el meu contacte de la faena pròpia, que a lo millor em deia, mira, és que estic atrapada dalt del sostre d'una gasolinera, vull que li digues a la família que estic bé. Vull dir, va ser una nit molt intensa. Aleshores, el mes següent, el que vam voler és tornar a eixa zona, jo no havia xafat zona encara, vam anar a fer un especial i, clar, ahí te planteges en la ràdio, hosti, les músiques són superimportants, no? I et planteges què faig, o sigui, que... I em vaig topetar en esta cançó i em va semblar una versió, bueno, digníssima del clàssic de Raim, i em va semblar que tenia un poc com molt com molt de sentit, no? I que expressava un poc aquesta dualitat que tenim a casa nostra, no? De que és de veres, que si no plou és la sequera i si plou és la tragèdia més absoluta, no? Que efectivament no sap ploure. I bueno, és una cançó que sempre em recorda aquells dies que van ser superdurs, que van ser molt durs i que crec que són aquests dies en els que penses que el teu treball té algun sentit més enllà de ser una manera de viure i de pagar les factures. Aleshores, bueno, a mi me transporta aquells dies durs i d'aprenentatge, però també de satisfacció i d'orgull de dir, bueno, els mitjans de comunicació no te dic ni a punt ni les notícies de la nit en aquell moment ni els mitjans valencians, vull dir, tots els mitjans de comunicació demostrarem que són necessaris i si són públics, doncs més necessaris encara.
Pues Alba, anem a escoltar Al meu país, La pluja de Raimon per Mireia Vives, Borja Penalba i Ana Zomeño i continuem parlant amb la nostra protagonista d'avui, Alba Requejo.
La sequera, si plou massa, és un desastre. Qui portarà la pluja escolar? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure.
No anirem mai més a escola, fora de parlar amb els de la teua edat. Res no vares aprendre a escola.
Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua a escola. Et robaren la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entràvem cadàvers de pocs anys. Oblid el llamp, oblid el tro de la pluja i del bon temps. Oblid el món del treball.
Por el imperio hacia Dios, desde el carrer blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria?
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Continuem amb el barrequejo. Alba, ens hem de posar seriosos. El diari La Veu parla d'una relaxació de requisits del valencià per a dirigir la ràdio. Si això li sumem la tisorada als informatius, som davant d'un desmantellament d'identitat de mitjà públic valencià?
Pues mira, jo no sé si segurament sí, però sí que és cert que això és un problema de falta de personal. I això, on s'ha començat a notar quasi des del principi, és en els lingüistes. Hi ha un número important de places de companys lingüistes que alguns d'ells se n'han anat al carrer ja perquè han complit aquests 3 anys que mana la... crec que és la llei Iceta, i certament jo crec que la plantilla de lingüistes al capdavall s'ha quedat reduïda pràcticament a la meitat, i això es nota. No sé si com relaxació, però el ben cert és que tu no pots donar la mateixa qualitat lingüística en 6 lingüistes que en 12. Vull dir, i això, per dir-te una xifra, que no la tinc al cap. Suposadament allà tots els periodistes tenim el nostre nivell de valencià, i bueno, però clar, això no significa que no siga necessari un nivell d'adequació, de correcció, etcètera, no? I la tasca dels lingüistes és fonamental, i sí que es nota, òbviament que es nota que n'hi ha menys. No sé si ha sigut una qüestió casual, que aquests contractes que caduquen als 3 anys ha sigut una casualitat que han començat a afectar primerament els lingüistes, o bé algun tipus de maniobra premeditada, però el bon cas és que efectivament allí està resultant més complicat per als lingüistes treballar, perquè senzillament perquè són la meitat i la faena és la mateixa. L'altre dia recorde que hi hagué un moment en què la cap de lingüistes va haver d'enviar-nos un e-mail i disculpar-se perquè durant X hores del dia no vam tindre cap lingüista treballant que poguera doncs corregir l'estil i les mancances en la llengua que malauradament tenim, pues, com sol passar en una llengua com la nostra, que ha estat minoritzada i que no és, diguem-ne, la llengua primera de la majoria dels mitjans de comunicació nostres. Perquè la veritat és que una cosa que jo em pregunto moltes vegades és si en televisió espanyola, per dir-te algo, hi ha correctors de castellà. Em resulta molt curiós. I pense que això és resultat també, pues, això, de la situació que vivim en el nostre valencià i que hem viscut en les últimes dècades. No sé si he respost a la teua pregunta.
Sí, però em referia...
És que me'n vaig un poc per les blanques.
No patis, que salva les coses de la ràdio, no? La màgia de la ràdio. Jo em referia a les notícies que vaig dir farà una setmana, 15 dies, que la direcció, el Consell Rector de... d'apunt ha tret una plaça a concurs per a...
El cap de la ràdio.
El cap de la ràdio.
Molt bé.
Clar, sense sí. L'únic requisit que per a dirigir la nova emissora, tal, no ha de tindre coneixements de valencià. És com si vinguera un de Madrid a dirigir-vos.
Sí. Que segurament serà possible amb les condicions que han posat. Jo vaig, et confesso que vaig estar a punt de presentar-me per provar a veure què passava. Home, això no t'he trellat, vull dir. A més, ja no és només pel fet de la llengua que clama el pèl, no? Perquè si tu vas a dirigir i coordinar els continguts d'una ràdio en valencià, vaja, se't pressuposa que has de saber. Ja que has de conèixer la llengua. Ja no t'he dit estimar-te-la, en fi, però ni usar-la fins i tot, però com a mínim conèixer-la, pense. Però a més, fixa't, és que és supercuriós, perquè, curiós per no dir altra paraula, justament estem parlant de com estan un poc, com la decisió, les decisions que s'estan prenent van en el camp un poc de buidar la ràdio, de baixar el número d'edicions informatives, de quasi externalitzar-la més del que en un principi ja estava, que la ràdio va néixer ja externalitzada, vull dir que sempre han hagut productores, mai hem tingut la capacitat d'assumir tota la programació de la ràdio, però vaja, com a que ara menys, no? I justament ara mai ha hagut un cap, una persona en apunt que coordinara els continguts de la ràdio. Mai ha hagut una figura, imagina que es faria, però no n'hi havia una figura com a tal. I justament ara que sembla que les apostes no van per el camí d'enfortir la ràdio, sinó més bé per fer un todo a la tele, hi ha una passa de coordinador, o no sé si és cap de ràdio, coordinador de continguts, coordinador de la ràdio, no sé exactament el nom, però com a mínim les persones que ens estem a la ràdio, que hem treballat a la ràdio d'apunt i que el que volem és una ràdio forta i efectiva, pues, és cridaner, no? Que justament ara, que pareix que va per un altre camí, el tema dels interessos en la casa, es traga esta plaça de cap de ràdio. Tant de bo que això suposara una aposta per als continguts de la ràdio, pels continguts de la ràdio fets pels periodistes de Apunt, més enllà de les productores que puguen venir a fer programes.
Clar, és que és el que estem parlant. Tu dius, no? Jo vaig estar llegint també els requisits i jo no tinc hasta... No tinc un B2 de un B1 de valencià, però és la persona que busquen o que demanen té que coordinar un equip de redactors i redactores, de tècnics de so, i té que enfortir la ràdio, com deies tu, com vas a posar una persona al capdavant d'una emissora de ràdio que el seu contingut té que ser el 100% en valencià.
Sí, a les clares i també, fixa't, jo diria que és l'única plaça de cap o de coordinadora que ha eixit en els últims anys. Vull dir, que espere de veritat i de manera sincera que no siga la nova línia, és a dir, que a partir d'ara no siga que quan se convoquen noves places de caps doncs els requisits siguin d'aquesta mena de requisits. Al final se't queda un poc la sensació, o ve un poc tot al resum este de la falta d'interès realment en la ràdio. Jo crec que és evident que l'aposta ha sigut la televisió, també pel perfil de les persones que han vingut a dirigir la ràdio, televisió i web i xarxes, és a dir, el mitjà, en els últims anys. És gent que ven la seva mà de la televisió. Resulta curiós perquè el director que teníem fins ara, Ordaz, és una persona que provenia de la ràdio, que en un principi deuries pensar que, bueno, que li pegaria un impuls a la ràdio, però no, la veritat és que finalment no ha sigut així. No ha sigut així.
Alba, anem a fer una de les segons pauses musicals. Ens has demanat Està guai, Doc, és gràcies per a la segon pausa. Suposo que aquest crit d'optimisme és necessari per a sobreviure a les matinades i a la pressió. Escoltem-la i al tornar i tornem per al tram final de l'entrevista.
Patint pel temps, l'essència et fa ser així com ets, de trossos de matins i nits, d'abraçades de veritat i de petons prohibits. La pluja fa feliç el bosc, el bé i el mal es van vivint. Sempre que m'he callat els cops, se m'han anat quedant per dins. Si tampoc cal entendre-ho tot, si no entenem d'encerts i errors, es fa una mica més bonic. Ni per fer-se gran, que anem venint i anem com respiren les tardes. Es pot estimar com s'estimen els arbres, sense que ho vegi ningú, sense esperar res de ningú. Aquella cosa que brilla per dins, que em va fent a tu, que em va fent a mi.
Som les llàgrimes dels moments purs, se'ns assequen i ens fan obrir els ulls. Som les llàgrimes dels moments purs, se'ns assequen i ens fan obrir els ulls.
I un sentiment que va quedant suspès, vol aguantar-se inert entre el vent, va prenent de les crostes que es fa dins aquest horitzó platejat, i ha plorat igual que jo. I quan riu, riu de veritat, quan deixa de pensar en el després, i quan ja no carrega el passat, que aquí ningú n'és preparat. Ni per ser jove ni per fer-se gran, que anem venint i anem marxant.
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Tornem amb Alba Requejo per tancar aquesta conversa. Alba, t'hem posat aquestes gràcies perquè deies que malgrat tot està guai el que fem, però...
Està guai.
Però molt llarg. Tornaries a triar a ser periodista o t'hauries quedat en el món de les xarxes socials més allunyada de la pressió dels... de la pressió de fer un informatiu?
Ah, no, no, jo seria periodista sí o sí, sempre. El que passa és que a pesar de tot, està guai, però és cert que dius, si s'arreglaren quatre coses, que bé estaríem, que bé treballaríem, no? Com, que guai estaria ser periodista, no? Però sí, jo continuo, o sea, sí, sense cap dubte que continuaria sent periodista. Ara tinc una filla, bueno, xicoteta, 10 anys, ves de periodista, per un costat li dic, ai, però al final és una tasca bonica, i al final quan fas un informatiu és com que, mira, fas un relat, no? Escrius un relat, construeixes un relat, una manera de contar, i xica, està guai també que la gent s'informa i sap del que passa a través del que tu els estàs contant i de la manera en com tu els estàs contant les coses. Entonces, bueno, jo crec que haguera triat fer un informatiu. També et dic que, siguent jo com soc, estic molt desaprofitada, i un magazín, una cosita així de Ràdio Despertador, un jijijajà, jo crec que també una temporadeta estaria bé.
Tens una, però vaja. Tens una filla, com tu deies, de 10 anys. Com s'explica a casa que la mare se'n va a les 3 de la matinada a una redacció enfantant mans? Com es concilia aquesta professió tan voraç amb la vida familiar?
Es concilia regulinxis. A més, una de les coses que causa més... no malestar, però el millor conflicte en casa és el tema dels informatius. Una cosa que la meva filla té clar és que la mama té que estar informada. Aleshores, en casa s'han de veure els informatius de la televisió. Clar, això per a una xiqueta de 10 anys, que el que vol posar el Netflix, pues la veritat és que el temps. Però al final explicant les coses en temps. Jo, en el meu cas personal, ja parlem de la família, ser la persona que va demanar canviar d'horari, perquè quan treballava amb Sara, treballava durant la vesprada i durant la vesprada sí que era molt dur, perquè jo veia la meva filla per a alçar-la podia al col·le i ja no la tornava a veure fins a l'endemà. I, ostres, per a mi era un horari molt guai, perquè tenia tot el matí per a mi, anava al gimnàs, bueno, en fi, feia vida i després treballava de vesprada, no matinava, em citava un poquet tard, però no era un drama, però és de veres que la meva filla la veia hora i mitja al dia. Ara la veig un poquet més, estic més cansada, més derrotada i a vegades això es nota, però estic. Al final jo crec que és explicar la cosa, però sí que pense que la nostra professió és una de les més complicades a l'hora de conciliar. I ha d'entendre també, no? Pues mira, quan la Dana jo vaig acabar el 29 d'octubre un programa a les pràcticament, no sé si serien les 2 de la matinada, una i mitja, molt tard, perquè vam estar informant del que està passant. Jo al l'endemà, en l'alerta roja sense col·legis, els xiquets tancats en casa, jo a les 10, no me puc estar a casa a les 10 del matí, jo havia d'anar a la redacció per veure què, per contar, per ajudar, a veure qui telefona, si puc... I això és complicat d'explicar si no estàs en este mundillo. És complicat d'explicar, clar, perquè la gent et veu des de fora i diu, xica, però tu ja has fet el teu horari, ja aniràs a les 3 de la vespre quan te toque el teu horari. Sí. No, el periodisme és medicina. I això a vegades és complicat d'explicar-li a la família si no és que la família forma part del mundillo periodístic, que suposa que tindrà uns altres problemes quan la família o la parella i tot això és periodista. No és el meu cas.
Per acabar, Alba, quina notícia t'agradaria haver d'editar tu mateixa per a la temporada vinent?
Oh, quina pregunta m'agradaria. Claro, yo te podría dir, jo que sé, que si la fam en el món, que no sé què, però claro, hem de ser un poc realistes. I en els governants que tenen la fam en el món i en les empreses, els lobbies i tot això, però tal vegada, mira, una cosa que pense que sí que podria passar. A mi m'agradaria dir que s'ha revertit la llei educativa que ha impulsat l'últim govern i que el valencià ha tornat a les escoles i ja no som els pares i les mares els que triem la possibilitat de que els nostres fills no aprenguin una llengua o no parlin una llengua que és pròpia. Això penso que sí que és una cosa factible que pugui passar, que se n'adonen bueno, que ha sigut un poquet una caga i de que ha sigut una estaca de mort a València.
Em fan una companya, em va dir, diu, que li vaig dir, mira, estic parlant amb Alba Requejo, pregunta-li d'en Requejo, perquè la companya de cognom també Requejo, diu, el meu ve de Zamora, el d'ella d'on ve?
Em pense que de Zamora. Requejo és cognom de, bueno, de mon iaio, de mon pare mon iaio. Sé que tinc un avantpassat que va ser, no sé si general, o aviador o algun tipus de càrrec militar durant la República i, de fet, si no m'equivoco, hi ha un carrer important, crec que és en Zamora, que és la calle del general Requejo. El que passa és que no sé com ha arribat a la meva família des d'ahir. Que en mi abuelo, que perd jo l'escrito, tengo el poquet de la familia, però sí que tinc la idea, o sempre ens han contat, que va d'ahir i que ese senyor general Requejo, al qual li dediquen el carrer de la Zamora, estaven passant nostre. O sea, que sí que ha d'anar per ahí la cosa, o sí.
Alba Requejo, ha sigut un autèntic plaer. Gràcies per la teua sinceritat, per defensar la ràdio des de dins. Una abraçada ben forta cap a Burjassot i moltíssimes gràcies per acceptar l'entrevista d'un humil servidor i per entrar entre nosaltres a Ràdio Pego.
Moltíssimes gràcies per la invitació, una abraçada superforta des de l'Horta Nord i que vagi molt bé a seguir entrevistant a gent interessant.
Moltíssimes gràcies.
Ha sigut un plaer.
Comptant les hores, els dies m'afonen un pou. Ja no tinc ni subsidi ni sou. El València afonat, la tele trenca, caient en picat, toque fondo. M'he papat tots els reality shows per ma mare que arriba el dijous. La taverna...
La conversa d'avui amb el Barrequejo es deixa una reflexió amarga. Ens han volgut vendre que la ràdio és un mitjà secundari, que optimitzar recursos justifica el silenci de les zones en favor de la imatge. Però quan s'eliminen els informatius de la ràdio pública en aquesta temporada 2025-2026, el que s'està eliminant és el dret a una informació pausada i directa. La ràdio és la veu que t'explica què passa mentre condueixes o mentre esmorzes. És el mitjà més resilient en les crisis. Trencar la transversalitat de l'informatiu del matí és donar d'esquena a milers de valencians que no volen o no poden estar davant d'una pantalla. Si a més relaxem els requisits de la nostra llengua en els llocs de comandament, els nostres mitjans públics corren el risc de perdre l'ànima i convertir-se en un mirall on ja no ens reconeixerem. Defensar el periodisme de trinxera i l'altaveu de pobles com Pego és l'única manera de garantir que la nostra veu no s'apague sota el silenci de les zones.
Contracte cremat, ben acompanyat, cervesa que en tire de cap. Em ve que el que em posen davant, que caiguen ben pront i xerrates.
Impresentables total, en eixes barres deixant-nos la pasta. Ja sé que estem un poquet alienats, però es fa complicat sobreviure a esta farsa.
Entre nosaltres, històries que connecten.
I ara sí, tanquem aquest programa, ha sigut un plaer enorme, gràcies a Vicent Morera als controls. Recordeu que si voleu recuperar aquesta entrevista o d'altres, les teniu disponibles en Spotify a @entrenosaltres-podcast i en la nostra web www.radiopego.com. Nosaltres tornem el pròxim dimarts, a la mateixa hora. Sigueu lliures i sobretot no deixeu que ningú vos apague la ràdio.